Sona aquesta sintonia i això vol dir que ens endinsem en l'espai, en el Ciència Friki, un dia més amb en Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Benvingut a Ràdio Vilafant un cop més.
Gràcies.
Avui volia parlar, perquè tenim tots com, o almenys jo, al cap, observar les estrelles, però tenim com molt a l'estiu. A l'hivern també es pot observar?
A l'hivern també es pot observar, i tant que sí. I la veritat és que els que som devots de l'astronomia, a l'hivern ens encanta. Tota estació té les seves cosetes. La primavera, per exemple, és època de galàxies. A l'hivern tenim una constel·lació prominent en el cel, que és absolutament meravellosa, que és la constel·lació d'Orió. La podem identificar fàcilment pel seu cinturó, el cinturó d'Orió. Ja que estem al Ciència Friki, val la pena recordar que a Men in Black hi havia una escena en què deien que la galàxia està en el cinturó d'Orió. I buscaven el cinturó d'Orió i dius, però què té el cinturó d'Orió? Pues, aviam, hi ha tres estrelles molt importants en el cinturó d'Orió, que són Alnitak, Alnilam i Mintaka. Aquestes són les tres estrelles que marquen el cinturó d'Orió. Són estrelles més aviat blavoses. I fixeu-vos que comencen pel nom d'Al, dos d'elles. Són noms àrabs, això. Sí. Els àrabs abans eren grans astrònoms. Es van encarregar de preservar la ciència després de que caigués l'imperi romà, no?, durant uns quants segles. I realment, doncs, aquestes estrelles ens marquen el cel de l'hivern, que són precioses. Us he de dir que el Nilak, el Nilam són monstres, són estrelles 20 i 30 vegades més grans que el Sol. És espectacular, el que passa és que està molt lluny. Llavors, Orió, definitivament una constel·lació que marca el cel d'hivern, es pot veure cap al sud, sud-est, sud-oest, depenent de l'època i l'hora de la nit. I, a més, esclar, a l'hivern tenim un avantatge, que és que a les 7 de la tarda podem observar.
Que tenim més hores de foscor.
Tenim més hores de foscor. No fa falta estar despert fins a hores intempestives per gaudir del cel de l'hivern. Justament amb un petit telescopi, per exemple, si agafem, localitzem aquestes tres estrelles i ens anem a veure una taqueta borrosa que hi ha a sota d'aquestes tres estrelles, localitzem el que es coneix popularment com l'espasa d'Orió, que no deixa de ser la nebulosa més fantàstica que podem arribar a observar en el cel, que és la gran nebulosa d'Orió. I tenim fotos al Banyà, si ens veniu a veure o la veureu, perquè la gran nebulosa d'Orió és preciosa de fotografiar i també és molt maca de veure a simple vista. Hi ha gent que arriba a veure tons verdosos a través d'un petit telescopi veient la nebulosa d'Orió. Molt i molt maca. Més cosetes que poden haver-hi en el cel d'hivern. Tenim començaments d'hivern les Plèiades, les set germanes, que en diuen. Diuen set germanes perquè un bon test d'agudesa visual és quantes estrelles pots arribar a comptar. I els que tenien vista d'arquer o de centurió, doncs arribaven a comptar fins a 7. En realitat n'hi ha moltes més.
Jo crec que no comptaria ni una, em sembla, perquè no m'hi veig gaire bé.
Tenim, fixa't, d'aquestes 7 estrelles, la de sota és Atlas, el gegant que segons la mitologia aguantava el cel, les Plèiades molt maques de veure. De fet, es veuen des de l'època de bronze, perquè des de l'edat de bronze, perquè hi ha un disc de bronze d'aquesta època en què apareixen doncs en l'escut, em penso que és un escut de bronze, i apareixen gravades a l'escut. No sabien el que eren, perquè, és clar, des de l'edat de bronze que s'ha anat moguent tot una mica. Sí. Les estrelles es mouen, clar. El que passa és que durant la vida humana això no es nota, però el que sí es nota són el moviment dels planetes, però les estrelles a 10 anys vista no sembla que s'hagin mogut gens, però si avances el cronòmetre i te plantes a comparem com són les estrelles ara amb com eren fa 10.000 anys, doncs sí que es veu moviment. I les Plèiades s'han mogut, són unes estrelles que estan naixent, estan en una mena d'incubadora. En el fons, la fotografia desvela que hi ha una nebulosa darrere, i són estrelles que s'estan naixent, és la cuna de noves estrelles que seran semblants al Sol. Per tant, les Plèiades molt maques de veure també en el cel d'hivern. Tenim constel·lacions molt maques, com ara Cetus, la Ballena, que està ple d'objectes per poder fotografiar. Realment el cel d'hivern és... Jo em conec de memòria totes les constel·lacions del cel d'estiu. Al cel de l'hivern encara me queda alguna constel·lació per aprendre, perquè, evidentment, jo també surto menys.
Clar, a l'estiu és com més fàcil, no? Venen més, ve més de gust observar
I
que l'hivern, no?
I tenim l'observatori obert, estiu, primavera, tardor. A l'hivern sí que tenim les portes de l'observatori tancades per descans de la gent. Però sí que a vegades observo pel meu compte i vaig a veure. Avantatges que tenim a la Costa Brava a l'hora de veure el cel de l'hivern, doncs que hi ha menys contaminació lumínica. Es nota que els francesos, els alemans, ens estan tots passant fred, no?, cap a dalt d'Europa. I aquí doncs, tenim menys contaminació lumínica i això es nota especialment a veure el cel de l'hivern. No tenim la Via Làctia, hi ha el remanent de la Via Làctia d'hivern, que estaria a prop de la constel·lació de Cassiopeia, que encara veiem una mica de Via Làctia, però verdaderament és un cel molt i molt fosc i val la pena de veure.
Clar, clar, hi veiem coses molt diferents, però clar, la idea és anar abrigadets, no?
Anar ben abrigadets, esclar, pot haver-hi humitat també, un bon termo amb un cafè, els més creatius s'hi poden posar una mica de més de gust en el termo, i això també sol ajudar. I al final... Amb un
però no et fa que vegis més coses o menys.
Oh, depèn del que hi posis, no? Depèn del que hi posis, però esclar, el que és maco de veure, fixeu-vos, és agafar uns prismàtics i veure tota la, diguéssim, tota la Via Làctia d'hivern, que encara es pot veure una mica, a Cassiopeia. A començaments de l'hivern tenim la galàxia d'Andròmeda, que això a simple vista es pot veure, és el més lluny que podem veure a simple vista, normalment. I això està a prop de la constel·lació de Cassiopeia, entre Cassiopeia i Andròmeda, de fet, per això se li diu la galàxia d'Andròmeda. I realment, esclar, a poder veure un objecte a 3 milions i mig d'anys llum de distància a simple vista, encara que ho vegis com una taca borrosa, doncs és molt maco de veure.
Clar, hem perdut visió els éssers humans, perquè clar, potser perquè ens hem descuidat d'observar tant el cel. Jo entenc que quan Copèrnic, no, a vegades que n'hem parlat, tots aquests científics, ells observaven a ull nu i també amb algun telescopi més rudimentari, però tenien millor vista que nosaltres, perquè nosaltres ara és com... que hem perdut visió, no ho sé, és una hipòtesi, que ara m'ha vingut a escoltar-te parlar.
Mira, pot ser, esclar, la gent abans portava menys ulleres, les ulleres de fet estaven inventades des de fa segles, el que passa és que la gent, esclar, abans treballava al camp, estava acostumada a veure a més de 10 metres de distància, ara estem acostumats a veure una pantalla que està a mig metre de distància dels nostres ulls, no? Llavors... estem a Ciència Friki, qui pinti Warhammer també, que de tant en tant, sisplau, relaxi una mica la vista, vale, i miri cap a l'horitzó per no tornar-nos a tots miops. Aquest és un factor...
Perquè estem tots com molt a prop, no? Tant si pintem Warhammer com si estem mirant el mòbil.
Exactament,
no?
I a més, fixa't en una altra cosa, que és que ara mateix tenim el problema de la contaminació lumínica que et comentava. I a més... suma-li tot això en que el Mediterrà està molt calent pel canvi climàtic i cada vegada més tenim menys tramuntana i més episodis de pols de Sàhara, boirines, xafogó, humitat... Tot això ens esborra també les galàxies més tènues i la nostra pròpia Via Làctea a l'hora de mirar el cel. Realment, l'ideal per mirar el cel tant a l'estiu com a l'hivern és que hagi plogut fort i que després hagi vingut tramuntana. Uh-huh. Llavors, amb la tramuntana dalt de Vilafant, ja t'asseguro que es poden veure moltes coses.
Ens ho apuntem per intentar veure tot això que ens has explicat. Pere, moltes gràcies. Fins al proper podcast, a seguir parlant de coses friquis al nostre cel per observar. Moltes gràcies.
A vosaltres.